dia 22 de maig, conferència de les Indianes, i què més? Visita exposició.
Bona tarda a tothom, benvinguts al Museu d'Història de Barcelona. Bé, el dia 18 de maig, aquest divendres passat, vam inaugurar l'exposició que es diu Indianes, els orígens de la Barcelona industrial, 1736-1847, aquest és el període principal de l'exposició. Doncs vam inaugurar aquest divendres. Aquest cap de setmana hem tingut jornada de portes obertes. Tot seguit, ben de pressa, ben immediatament després d'haver inaugurat, li vam demanar al comissari, el doctor Àlex Sánchez, que avui ens acompanya, que ens fes la primera visita comentada a l'exposició. Aquesta visita, avui la sessió l'estructurarem en dues parts. Una primera part que fem aquí, més còmodament asseguts. El doctor Sánchez farà una sèrie de consideracions generals sobre el tema de les Indianes. Per tot seguit, si hi ha preguntes, tot seguit baixaríem doncs, a fer pròpiament la visita comentada. Haig de dir que és professor titular de la Universitat de Barcelona, en concret de la Facultat d'Economia i Empresa, des de l'any 90. Prèviament ha estat també professor de l'Estudi General de Lleida, de la Universitat de Lleida, i un dels temes recurrents en les seves recerques gira a l'entorn del procés d'industrialització de Catalunya i molt més concretament sobre la indústria cotonera i sobre els seus precedents més immediats, que són justament les manufactures d'indianes. L'exposició d'indianes, de fet, forma part d'un projecte de recerca i d'una programació pública que el Museu d'Història de Barcelona comparteix amb l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. De fet, la llavor d'aquesta exposició arrenca d'un curs sobre indianes que es va fer en l'Arxiu Cal Ardiaca, que fa molt poc ha sortit la publicació de les conferències d'aquest curs. El curs es deia La indústria de les indianes a Barcelona 1730-1850. Aquí ho teniu, el podeu adquirir si voleu a la llibreria d'aquí de la central del museu, i de fet és un compendi de les conferències que es van fer en aquest curs. El coordinador va ser el doctor Sánchez, i en vista de l'èxit del tema i sobretot de les possibilitats expressives que pot tenir el tema de les indianes per fer una exposició, doncs el museu va considerar que havíem d'agafar el relleu de l'Arxiu Històric i aprofitar, diguem-ne, aquest know-how del doctor Sánchez i convertir aquell tema, aquell curs, en una exposició. En el procés de treball, que ha estat complicat però molt satisfactori, hem pogut arreplegar 124 peces de 24 prestadors diferents. Museus, arxius, biblioteques i sobretot col·leccions particulars. Hem tingut la gran sort de poder contactar amb hereus d'antics fabricants d'indianes que conserven encara peces dels seus avantpassats. I tenim el goig de poder mostrar per primera vegada una sèrie de peces inèdites que són aquí al museu, al Saló del Tinell, és la primera vegada que s'exposen en públic. Després, doncs, quan fem la volta per l'exposició, el doctor Sánchez segur que ens indicarà quines són o els hi farà veure quines són i veuran que són d'una gran importància i bé, enriqueixen moltíssim l'exposició. Bé, per la meva banda res més, passo la paraula al doctor Sánchez i bé, quan vulgui, endavant.
Gràcies, Mònica. Se sent bé? Bé, jo intentaré estructurar aquesta visita guiada en dues parts. La primera era aquesta introducció, per dir-ho així, a el que serà l'exposició, perquè si la fem aquí, d'alguna manera ens permetrà, després, quan fem el recorregut per baix, fer, no més ràpid necessàriament, podem anar tot l'orient que vulguem, sinó simplement anar, diguem-ne, aspectes més concrets, a fixar-se en les peces, a intentar valorar aquestes peces, analitzar-les amb més detall, agafar aleshores exemples més concrets, anar, per dir-ho així, esmicolant una mica el conjunt de l'exposició. I per això valia la pena ara, durant 20 minuts, mitja horeta com a molt, perdonin que no es retingui aquí, en aquests moments abans de baixar a veure-la, doncs fer una introducció a aquesta exposició. Tampoc es tracta d'aquests moments de fer una història, aunque sigui breu, de lo que era la manufactura d'indianes de Barcelona als segles XVIII i XIX. No crec que sigui aquest el marc, sinó més aviat intentar explicar el context històric que marca l'exposició. Això és el que intentaré fer aquí i després desenvolupar-lo amb més detall a base de preguntes, sobretot el que vostès tinguin ganes de fer a baix o de preguntar o de comentar simplement amb molta més cura o amb més detall. Comencem una mica per el que són les indianes. Jo m'imagino que no és necessari, però si tinguessin que definir les indianes tècnicament dirien que són teles de cotó estampades procedents d'Àsia. I com venien d'Àsia, especialment de la Índia, d'aquí s'hi va quedar el nom d'indianes. Això és tècnicament el que és una indiana. Però històricament, què és una indiana? És molt més que això. La indiana, des del meu punt de vista, és la tela de la revolució industrial, el teixit de la revolució industrial. I per tant, a partir d'aquí, si considerem la tela com el teixit, la indiana com la tela de la revolució industrial, podrem començar a valorar la importància que va tindre per la ciutat de Barcelona, pel conjunt de Catalunya, aquest tipus de manufactura que vam tindre la sort de poder desenvolupar a Barcelona durant la tercera dècada del segle XVIII, després d'haver estat un mercat important d'aquest tipus de teles ja des de les últimes dècades del segle XVII. Per què és important la indústria de les indianes per Barcelona? Tres raons, com a mínim. Podríem fer més, però en principi tres per sintetitzar-lo. La primera és que és el punt de partida del procés d'industrialització de Barcelona i de Catalunya. Per tant, des d'aquesta perspectiva, és l'arranc, l'inici, l'etapa formativa, com li vulguin dir, les expressions poden ser diverses, de lo que seria aquest punt de partida del procés d'industrialització. Jo diria, per utilitzar expressions que són famoses en boca d'altres professors molt importants en la meva carrera, com Jordi Nadal, que la Cotonòpolis, la Barcelona Cotonòpolis, la Barcelona del Cotó, o inclús la Catalunya cotonera del segle XIX, no s'entenen sense la indústria de les indianes del segle XVIII. I això és la tesi fonamental que jo he defensat amb aquesta exposició, que jo he aconseguit convèncer el doctor Nadal després de molts anys de dura batalla, diguem-ne, acadèmica i historiogràfica al respecte, i que jo crec que en aquests moments doncs, hi ha uns consens de que efectivament és així. És a dir, que la industrialització de Barcelona no comença l'any 33, no comença en la famosa fàbrica al vapor, aquella que després es va cremar al Salt de Luix del 35 i que ja veurem algun exemple, bueno, ja veurem reflexat a l'exposició aquest fet, sinó que comença molt abans, que es prepara molt abans l'arribada del vapor, l'arribada de la fàbrica moderna, i que tot això va quallant durant la segona meitat del segle XVIII, principis del segle XIX, en molts moments amb circumstàncies, diguem-ne, de tot tipus, econòmiques, polítiques, socials, molt difícils, molt complicades, de les quals després, una vegada que estem a l'exposició, ens donarem amb més calma, inclús podrem reflexionar entorn d'elles. Aquest és el primer element que explicaria la importància d'aquesta indústria, d'aquesta manufactura per la ciutat de Barcelona. Però hi ha més. La segona quina seria? La segona és que gràcies a les indianes Barcelona està amb el mapa de la industrialització europea. És a dir, que gràcies a la manufactura de les indianes, Barcelona es va convertir en un dels grans centres manufacturers d'Europa, no d'Espanya, d'Europa, perquè Espanya, la resta d'Espanya no tenia aquest tipus d'indústria, d'un dels principals centres, diguem-ne, de lo que era la manufactura cotonera, la manufactura d'indianes i la manufactura de la indústria cotonera després a Europa. I això ha estat molt important, perquè no solament ens situa en el mapa d'Europa, sinó que a més ens col·loca com probablement la ciutat del sud d'Europa més important des del punt de vista industrial. Barcelona és la ciutat industrial més important del sud d'Europa durant tot el segle XIX i durant bona part del segle XX. I això arranca també d'aquesta manufactura d'indianes del segle XVIII. I en tercer lloc, jo també ressaltaria un aspecte que és que gràcies a la manufactura d'indianes i a la capacitat que va tindre de transformació, de modernització, com ja anirem veient al primer terç del segle XIX, això va estar un lligam de Barcelona i de Catalunya respecte a Europa, ens va homologar als països més avançats i a les regions més avançades d'Europa, al mateix temps que ens singularitzava dintre d'Espanya. La Barcelona industrial, la Catalunya industrial dintre de l'Espanya agrària dels finals del segle XVIII, durant tota la primera meitat del segle XIX, no és la característica comuna, és la singularitat dintre del mapa espanyol, i aquesta singularitat econòmica ha durat durant molt de temps, és a dir, s'ha allargat durant tota la història de l'Espanya contemporània i ha sigut també probablement en molts casos l'origen de no pocs conflictes, de no pocs malsentesos i de no pocs aspectes, diguem-ne, d'aquells difícils de comprensió. L'última expressió de les quals probablement si han vist la televisió avui és allò de la final de la Copa del Rei i aquestes declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid dient que s'havia de prohibir el partit o fer-lo a porta tancada perquè els separatistes van ocupar Madrid. És a dir, bueno, es pot relacionar la cosa amb l'altra? Doncs probablement sí que tenim elements per pensar que amb l'origen d'aquestes divergències econòmiques després hi ha altres aspectes que no són estrictament econòmics que també s'han anat sumant a aquests processos. Per tant, des d'aquesta triple perspectiva a mi em dona la sensació, i això és el que defensem amb aquesta exposició, que les indianes han estat un capítol molt important, prou important en la història de la ciutat, com per haver-li donat aquesta exposició i per haver, des del meu punt de vista, saldat un deute. El deute que Barcelona tenia amb les indianes i que amb aquesta exposició, no sé si hem saldat, però com a mínim hem començat a saldar, perquè fins aquell moment les indianes i Barcelona eren com dos mons absolutament, diguem-ne, separats, no concèntrics, i teníem necessitat de començar a concentrar aquests dos mons per explicar una part, no tota, una part de la història de la nostra ciutat. Dit això, podem entrar ja una mica a intentar emmarcar el que és l'exposició, veure el context històric de l'exposició i les diferents parts amb les quals hem dividit l'exposició, que després veurem in situ, peça a peça, àmbit a àmbit. L'exposició intenta mostrar tot aquest procés, no ens explica únicament què eren les indianes, per què servien les indianes o com es feien les indianes, que també. L'exposició el que intenta sobretot explicant-se d'alguna manera en quin context històric es va desenvolupar aquest tipus de teles, en fi, els teixits de la revolució industrial, com els deia anteriorment. Per tant, començarem amb un primer àmbit, amb el qual el nostre objectiu és veure per què Barcelona. Per què les indianes arriben a Barcelona? Per què Barcelona desenvolupa una manufactura d'indianes? Quin ha estat, diguem-ne, els elements que han col·laborat, que han contribuït a que Barcelona entrés en el mapa de la indianeria europea? I això té a veure amb diverses qüestions. té que veure en primer lloc en que Barcelona ja, com us deia, des de l'últim terç aproximadament del segle XVII, es va convertir en un mercat per a aquest tipus de teles. Aquestes teles venien d'Àsia i feien una ruta que elaborem després de l'exposició en detall, inclús en un audiovisual, que arrencava de la Índia, de les costes de Coromandel, Gujarat, etc., i a través de l'Índic arribava a l'Orient Mitjà, travessava Pèrsia, arribava a les ribes del Mediterrani, el que se'n deien les escales de Llevant, ciutats com Alepo o ciutats com Esmirna, i d'allà s'embarcaven pel Mediterrani cap a Europa. Quina Europa rebia aquestes teles? Pues inicialment els ports més importants de la Mediterrània amb el comerç amb l'Orient Mitjà, i aquests ports eren Marsella i eren Liorna, o Livorno. I a partir de Marsella i de Livorno és com aquestes teles acaben arribant a Barcelona, que també era, des de l'època medieval, ja un centre comercial de primera magnitud a nivell mediterrani. Per tant, des d'aquesta perspectiva, aquestes teles arriben a Barcelona i Barcelona es converteix en un mercat redistribuïdor força important de Barcelona. Aquestes teles es venien a la ciutat, es venien a la resta de Catalunya i es venien també a la resta d'Espanya. Per tant, Barcelona es converteix en primer lloc en mercat abans de convertir-se en centre productor, a fer-les el mateix. Per què es dona el salt de comprar i consumir aquestes teles a fabricar-les aquí? Això té a veure, evidentment, amb la política econòmica de principis del segle XVIII. És quan les monarquies, no únicament l'espanyola, també la francesa, també l'anglesa, les monarquies europees s'adonen que aquests teixits que venen de la Índia són d'una competència enorme. Són teixits que tenen unes característiques que els fan enormement atractius. No solament perquè estan fets de cotó i la fibra de cotó és una fibra que té unes propietats higièniques i unes propietats de salubritat molt importants respecte de les fibres més tradicionals, sinó perquè a més a sobre aquestes teles estan estampades, són vistoses, són boniques. I la gent, evidentment, especialment el públic femení en aquell moment, adapta aquestes teles com una veritable revolució amb la moda. És la primera gran revolució amb la moda democràtica que es dona a Europa i que es dona a nivell mundial, la revolució de les indianes. Perquè, a més, a sobre són teles que es poden comprar a uns preus relativament barats. No del tot, però comparat amb les teles que vestien les classes altes de les societats dels segles XVII i del segle XVIII, que era bàsicament seda, les indianes, les teles de cotó, eren molt més barates i, per tant, el públic consumidor era potencialment molt més gran. I això va fer, evidentment, molt més atractives aquestes teles i va difondre-les com a mercat. Però recuperem la pregunta, per què es passa del seu mercat a ser un centre productor? La política econòmica prohibeix la importació, en alguns casos inclús l'ús, de les indianes portades de l'estranger. I aquestes prohibicions de la monarquia espanyola, l'any 18, l'any 28 es torna d'alguna manera a promulgar la prohibició, fa que, evidentment, no es puguin importar, però hi ha un públic consumidor. Què passa quan hi ha un públic que vol un producte i aquest producte no arriba perquè hi ha una prohibició d'importar-lo? Pues que, per dir-ho així, les ments àgils, els homes de negocis espavilats, aquelles persones que tenien capacitat de veure allí una oportunitat de negoci, van decidir que allò era un negoci factible. I el que abans compraven a l'estranger i ho venien a Catalunya fent un simple comerç de reexportació o simple comerç de redistribució, van començar a fabricar-lo aquí. Van muntar les primeres fàbriques d'indianes. I aquests primers negociants, mercaders, millor dit, homes de negocis, eren principalment els grans comerciants, els grans botiguers de teles de Barcelona que estaven en contacte directe amb el producte. Si no el podem vendre, perquè de fora no el podem, no ens el deixen portar, si el fabriquem aquí ja tenim la prohibició saltada. Ens l'hem perfectament, per dir-ho així, obviat i no tenim cap problema legal. I això és l'inici de la fabricació de la indústria de les indianes, de la manufactura d'indianes a Barcelona, aquestes prohibicions governamentals. Qui va estar darrere de les primeres fàbriques? Les primeres tres fàbriques es funden a Barcelona l'any 36, l'any 37 i l'any 38. I darrere estan doncs, un grup relativament heterogeni de persones. Estan grans comerciants i botiguers de teles, gent amb un capital molt considerable, però clar, les teles hi ha que fabricar-les i després hi ha que estampar-les. Qui podia fabricar les teles? Els artesans, els teixidors fonamentalment. Per tant, a Barcelona sí hi havia uns treballadors, uns artesans molt qualificats que durant molts segles havien desenvolupat a la ciutat una tradició artesanal en l'àmbit de la indústria tèxtil molt considerable. Per tant, capacitat tècnica per fabricar teixits no hi havia cap problema. Artesans teníem en quantitat i en qualitat. Què ens mancava per poder desenvolupar aquesta indústria i fer-la que arraigués, diguem-ne, fent un producte competitiu? La tècnica d'estampació. Això és el que no es coneixia a Barcelona ni a Catalunya. I per tant vam tindre que recórrer inicialment a tècnics estrangers que vinguessin a Barcelona, pagats a preu d'or, evidentment, perquè poguessin ensenyar aquestes tècniques i a partir d'aquest ensenyament que aquestes tècniques es poguessin difondre per Barcelona, que els fabricants les fessin seves, que ensenyessin altres persones de la seva confiança i per tant generar aquí aquests coneixements que no tenien. Per tant, indústria neix d'aquesta unió entre el capital mercantil, la qualificació artesanal i la tecnologia estrangera. I aquests són els tres principis sobre els quals, als anys 30 del segle XVIII, neix la nostra manufactura de les Indianes, que afortunadament va tindre darrere, després, una història molt brillant durant els segles XVIII i bona part del segle XIX. Per què dic brillant? Perquè el desenvolupament d'aquesta indústria durant el segle XVIII va ser realment espectacular. De les tres fàbriques de 1738, que aproximadament ocupaven 200-250 treballadors, tot el mes, a l'any 68, 30 anys després, ja hi havia 28 fàbriques, 2.500 treballadors. I a l'any 1796 ja hi havia 90 fàbriques, 14.000 treballadors. 14.000 treballadors de les Indianes a Barcelona significa, en termes de percentatge de la població activa de la ciutat, entre un 15 i un 20% de la població activa de la ciutat. És molt, eh? Busquem en aquests moments qualsevol indústria, qualsevol activitat econòmica, tret de dir els serveis en general a Barcelona, i veurem que són uns percentatges realment, és a dir, que la Barcelona indianaire de finals del 18, principis del 19, era d'una potència que ha portat algun historiador a parlar d'una indianeria de dimensions excepcionals. Tan excepcionals que van convertir Barcelona en una de les capitals de la indianeria europea a principis del segle XIX, abans de la Guerra del Francès. Què significa això? Que cap altra ciutat d'Europa tenia tantes fàbriques i tallers d'indianes, tenia tants treballadors, ni produïa tal quantitat, ciutat, no em refereixo a regió o país, ni produïa tal quantitat de metres de teixits estampats. Tant de cotó com després també veurem d'algunes altres fibres, com el lli, que també es van fer especialment importants a Barcelona. Per tant, creixement excepcional d'aquesta indústria. Què veurem a l'exposició? La primera part, el que acabo d'explicar, és a dir, per què arriben a Barcelona, quines són les condicions que permeten que aquesta indústria, que aquesta manufactura, arribi a la nostra ciutat i es desenvolupi d'aquesta manera. Després passarem a un segon àmbit, amb el qual sí explicarem què són les indianes, com es fabriquen i per què serveixen, aquella revolució amb la moda. I, evidentment, aquestes manufactures es fabricaven inicialment de forma molt manual, veurem un taller reproduït de com es feia, el teler manual, la taula d'estampar, uns motllos, uns bacs, una massa i una tela. I amb això es feien meravelles, entre cometes, permetin l'expressió. A partir d'aquest moment i sobre aquestes tècniques manuals es desenvolupa un nou tipus d'organització fabril, la fàbrica d'indianes, que és una organització que no té les característiques del taller artesanal, tampoc és una fàbrica moderna mecanitzada com les que vindran en el segle XIX, és una mena de cosa intermitja, per això molts historiadors l'han denominat protofàbrica. Per què? Perquè combina els dos aspectes. És encara, des del punt de vista tecnològic, una producció manual, però des d'altres punts de vista organitzatius apunta ja el que serà la fàbrica moderna. Per què? Perquè concentra en un únic edifici no dos, tres, cinc treballadors, un nombre considerable de treballadors. Hi ha concentració del treball en un mateix edifici. Hasta quin número de treballadors? Pues les grans fàbriques de Barcelona, com la fàbrica Eresma de Gònima, el 1802 tenia prop de 600 treballadors. I era molt normal que moltes d'aquestes fàbriques tinguessin una mitjana de 100, 120, 130 o 150 treballadors. Per tant, estem parlant d'una concentració de mà d'obra notable. I a sobre, aquesta mà d'obra concentrada en un mateix edifici també se li aplicava, diguem-ne, les normes de lo que és la divisió del treball. Fins a 18 classes diferents de treballadors treballaven coordinadament sota les ordres del fabricant i del majordom per fer que aquesta activitat productiva funcionés de la forma més eficient possible. No estaven mecanitzades? No. Això ens diferencia encara de la fàbrica moderna que vindrà al segle XIX, amb la mecanització, la incorporació de la màquina i la dels motors. Motors primer, evidentment, de motors de sang, animals, motors hidràulics i finalment la màquina de vapor com a culminació de lo que serà la revolució industrial. Tot això arribarà al primer terç del segle XIX. No estem tan lluny, ara estem explicant els fonaments. I per què s'utilitzaven aquestes teles? Pues per molts, per tot, com aquell que diu. Per vestir la gent? Sí. Dones, homes i nens. Però també per decorar la llar. I les trobarem, ho veurem després també a l'exposició perfectament reflexat, les trobarem doncs, des de cobrellits, cortines, cortinatges, forrat de tapisseria, de cadires, interior de baguls, en fi, els usos molt diversos, inclús moltes vegades en festes i commemoracions decoraven façanes de les cases, donant-li a més a la ciutat de Barcelona un color amb aquestes celebracions molt important. És més, hi havia una festa a Barcelona amb la qual era, diguem-ne, la festa de les indianes, a part de ser una festa religiosa, perquè era un moment molt concret amb el qual tots els fabricants aprofitaven la festivitat per treure les seves novetats a la ciutat perquè la gent del carrer les vegués i feien que els seus productes de temporada penxessin de les façanes, dels balcons, els estenien davant de casa, en fi, les feien vistoses a la ciutat i era la festa del Corpus Christi. No sé si d'aquí arranca la famosa tradició de les flors del Corpus Christi, però almenys els fabricants
africans espavilats, ells van aprofitar per posar les teles allà, per si de cas al costat de les flors també col·locaven el producte de temporada als ulls dels possibles consumidors. Per tant, aquests usos de les indianes, aquest art de fabricar indianes, és el segon dels apartats o dels àmbits amb els quals està organitzada l'exposició. Quin és el tercer àmbit? El tercer àmbit que hem volgut explicar és, si hauríem pogut quedar aquí, inclús ja des del punt de vista vistós del color, seria ja una exposició probablement molt interessant de veure, però no volíem explicar únicament això, volíem explicar que les indianes, la manufactura d'indianes va ser capaç de moltes més coses, va ser capaç de transformar-se, va ser capaç d'iniciar el procés de modernització industrial, de sentar les bases de la revolució industrial a Catalunya. I això ho farà bàsicament durant el primer terç del segle XIX, arranca a finals del XVIII i durant el primer terç del segle XIX, amb unes circumstàncies especialment difícils. L'any 1797 comencen les guerres amb Amèrica, les guerres colonials. El comerç exterior s'esfonsa, les xarxes mercantils barcelonines i catalanes tenen un daltabaix molt considerable. Tenim algun audiovisual que veurem, a més, la caiguda de la mà d'obra ocupada a les fàbriques. D'una mitjana de 14.000 treballadors passarem a una de 4.000. La davallada és molt gran, l'atur a Barcelona és molt gran, la olla pública, la sopa pública té que fer-se càrrec amb aquests treballadors despatxats de les fàbriques en aquests moments. Immediatament empalmem amb la guerra del francès. L'aturament dels negocis és total a Barcelona, es fa el que es pot i es pot molt poc. Acabada la guerra del francès, perdem les colònies americanes. La pròpia Junta de Comerç, després venen epidèmies, després venen les guerres civils, després ven la guerra dels matiners, ve la primera guerra carlina, ve la revolució liberal. En fi, com deia un document de la Junta de Comerç de Barcelona, una multitud de desgràcies ha caído en poco tiempo sobre esta malaventurada España, i si parlem de Barcelona encara amb molta més intensitat. Guerres, epidèmies, contagios, pèrdua de colònies, i acabava dient, parece que la ira divina no nos quiere. Ha caigut sobre nosaltres de forma molt considerable. Amb les queixes que tenim actualment, amb els nostres problemes que tenim actualment, probablement aquests paral·lismes històrics a lo millor ajuden a reflexionar una mica també i a veure les dimensions de les crisis, perquè no és la primera que hem tingut, ni molt menys. És la més greu? No ho sabem encara. Evidentment és molt greu. Però la que van patir aquesta gent i se'n van en sortir, que és el més important, també va ser, per dir-ho així, durido. Doncs amb aquestes circumstàncies difícils van ser capaços de transformar-se. Van ser capaços de sentar les condicions tecnològiques, econòmiques, institucionals, per transformar aquesta manufactura tradicional del segle XVIII en una indústria moderna. Incorporant què? Incorporant allò que necessitàvem, la mecanització. Com ho van fer? Doncs ho van fer quan, a la pèrdua de les colònies americanes, va tancar un dels mercats, no el mercat, un dels mercats més importants que tenien aquest producte, aquestes indianes, i especialment les teles de lli, de les quals a baix parlarem d'aquest capítol especial que significa les teles de lli estampades, i clar, la pèrdua del mercat colonial va significar que els ulls dels fabricants es van girar cap a l'únic que tenien, i l'únic que tenien era Espanya endins, el mercat espanyol, Catalunya i Espanya. I aleshores, davant d'aquest mercat, ells es van plantejar, bueno, què podem fer per ser competitius amb aquest mercat? Aquest mercat no estava verge. Aquest mercat era un mercat que tradicionalment havia estat ocupat pels productes de la indústria artesana de tota la vida, per dir-ho així, de la llana, del lli, i a més era un mercat amb el qual el contraband de productes estrangers, especialment britànics, campava des de Portugal i des de Gibraltar, allò tranquil·lament. Per tant, per intentar aconseguir una quota de mercat important, vendre a l'interior d'Espanya, mantindre per tant aquesta indústria amb unes condicions d'intentar desplaçar la indústria tradicional i el contraband, es van donar compte de que l'única forma de que tenien de fer-ho era ser molt competitius en qualitat i preu, especialment en preu. Com es podia rebaixar costos i vendre a preus que poguessin ser, que poguessin fer de les nostres indianes uns teixits competitius a l'interior d'Espanya? I l'única forma era concentrar el treball i mecanitzar la producció per reduir costos, fer la producció molt més barata. I aleshores aquí està el repte de la mecanització i aquest repte el van enfrontar. Tenien tota la tradició manufacturera del segle XVIII, havien acumulat capital, coneixements, capacitats empresarials, xarxes mercantils, havien acumulat tot això i gràcies a això van poder donar el salt cap a la mecanització. Primer van començar important les màquines que a Anglaterra estaven protagonitzant la revolució industrial, aquelles que potser tots hem sentit parlar, la Jenny, la Waterframe, la New Jenny. I aquestes màquines van arribar a Barcelona, diguem-ne, ja a finals del segle XVIII i els primers anys del segle XIX, abans de la Guerra del Francès. I ja es van quedar, per dir-ho així. La Guerra del Francès va alentir el procés, però no el va aturar, ni molt menys. Després, a l'any 17, arribarà el cilindre d'estampar. Per què? Per mecanitzar l'estampació, el tintat de les teles. A l'any 28 arribarà el telemecànic. A l'any 33, la màquina de vapor. És a dir, tota la maquinària, la tecnologia de la revolució industrial arribarà a Barcelona i a Catalunya al primer terç del segle XIX. I això és el que permetrà superar aquestes dificultats i encarar el futur, diguem-ne, en condicions de poder triomfar Això és el que veurem a la tercera part de l'exposició, del tercer àmbit. I aquí veurem màquines. Les tocarem, bueno, no es deixarà la Mònica, però en principi allà veurem algunes d'aquestes màquines, no evidentment les màquines que voldríem, unes perquè s'han perdut i altres perquè són tan grosses que evidentment si posem una màquina a la meitat de l'exposició en aquest espai del Saló del Tinell ja no tindria sentit, però veurem maquetes que d'alguna manera reprodueixen aquestes màquines i també un audiovisual sobre els inicis de la mecanització, el que tingui ganes i interès de veure, amb el qual s'explica fil per randa en detall tot aquest procés. Ens podríem haver també aturat aquí, l'exposició hauria quedat molt digna, però tampoc volíem acabar aquí, volíem fer una última cosa. Volíem un últim àmbit d'exposició. I aquest últim àmbit d'exposició era, bueno, i tot això sobre Barcelona, quin efecte va tindre? O és que la manufactura de les indianes i la moderna indústria cotonera de les primeres dècades del segle XIX no va afectar l'estructura de la ciutat? No va tindre una repercussió sobre l'espai urbà? I tant que el va tindre. Per tant, hem fet un últim àmbit de l'exposició, que titulem De la ciutat manufacturera a la ciutat industrial, on intentem veure quin impacte van tindre les fàbriques sobre la ciutat. Com la van com van contribuir a anar-la transformant. Què veurem aquí? Home, doncs aquí veurem en un primer subàmbit, per dir-ho així, que Barcelona s'omple de fàbriques. És a dir, que entre 1784 i 1842, per agafar dues dates significatives, després parlaré de les que marquen el títol de la pròpia exposició, Barcelona es va omplir literalment de fàbriques. I veurem els mapes i els donarem compte tots de, a través de puntets de diferents colors, com d'allò que havia començat amb el barri de Sant Pere, que a poc a poc havia travessat la Rambla i s'havia anat al barri del Raval, perquè allà hi havia espais molt amplis, terrenys molt més baratos, i semblava que l'expansió industrial al Raval, i efectivament així va ser, va arraigar de forma molt considerable, sobretot quan van arribar els vapors, però és igual, Sant Pere continuava tenint una vitalitat enorme i continuava sent durant tota aquesta etapa el principal. Bueno, potser a l'últim moment ja no tant, però en tot cas competia directament amb el Raval com un dels primers barris fàbrics de la ciutat. Veurem com aquesta ciutat que s'omple de fàbriques comença també a generar problemes. Què passa amb les fàbriques d'un recinte d'una ciutat emmurallada, constrenyida per unes muralles que són medievals, que s'han anat reconstruint, que després de la Guerra de Successió a sobre ens han col·locat aquí la Ciutadella, que han reforçat les muralles amb el sentit aquell de bueno, pues vigilar, si més no, castigar Barcelona per el que havia fet durant la Guerra de Successió. Aquests problemes que sorgeixen amb les indústries a la ciutat són els problemes típics d'aquelles manufactures que generen tot tipus de molèsties pel vecindari. Són luxurioses, sí. Són insalubres. Uns diuen que sí, altres diuen que no. Ja tenim la polèmica muntada. Ocupen espais, fan pujar els preus del lloguer, sí. Això és un problema amb una Barcelona expansiva, probablement no tant, però amb una Barcelona recessiva, quan hi ha un atur creixent, amb uns lloguers de les cases alts, doncs evidentment això significa problemes per la població i això significa conflicte social. Per tant, des del punt de vista higiènic, des del punt de vista social, des del punt de vista urbanístic inclús, les fàbriques comencen a ser un motiu de discussió. La ciutat és el que és i l'afloriment de fàbriques dins de la ciutat fa que la ciutat se vagi saturant, saturant demogràficament, saturat urbanísticament. El Raval veurem com va creixent la seva pròpia urbanització al mateix temps que les fàbriques se van instal·lant allà. I el que abans eren hortes i convents, després és pràcticament un barri exactament igual que la resta de la ciutat, integrat perfectament, totalment urbanitzat, a la dècada dels anys 40. Per tant, dels primers barris fàbrics passarem a les primeres discussions. Les primeres discussions són fàbriques sí, fàbriques no. Les institucions urbanes de Barcelona, l'Ajuntament, en contra. Les fàbriques molesten, les fàbriques hi ha que treure-les, hi ha que prohibir-les. Els fabricants, els industrials, els comerciants, les forces vives econòmiques de la ciutat dient no, el futur de Barcelona passa per aquí. I aconsegueixen, per aquello dir, fitxar, diguem-ne, intel·lectuals de l'època, metges i higienistes que diuen no, les fàbriques no solament no són un problema, són una virtut. Miasmes, olors, coses dolentes per la salut, poques. Però quins beneficis econòmicament parlant? Que la gent tingui treball, que pugui viure, que tingui millors salaris, que augmenti el seu nivell de vida. Això ho porten les fàbriques. Per tant, aquesta discussió, que també és, en certa mesura, de molta actualitat, ja està present a finals del segle XVIII. Calculem la pila d'anys de la qual estem parlant. I després diuen, i les muralles què passa? Les muralles frenen l'expansió de la ciutat. Muralles sí, muralles no. Els fabricants en contra de les muralles, muralles fora. Ells mateixos amb la pràctica ja faran un exercici de superar les muralles. Quan tinguin necessitat, la muralla no serà obstacle i col·locaran primer els prats d'indianes fora, a Sant Martí, a la Marina de Sants, i després les primeres fàbriques de filats i de teixits al vapor les col·locaran fora sense cap problema i algunes altres fàbriques. És a dir, dels barris fàbrics de la ciutat passarem, diguem-ne, a l'expansió extramurs industrial fora. Aquelles poblacions, Gràcia, Sants, Sant Andreu, Sant Martí, Horta, amb les quals abans de que es converteixin en barris de la ciutat amb la integració construcció de finals del segle XIX ja s'han convertit en els barris fabrils de Barcelona on s'han instal·lat els vapors. Això és el que volia mostrar també. Aquesta dimensió urbana que va tindre la manufactura de les Indianes, la indústria cotonera moderna finalment, com a factor de transformació de la pròpia ciutat. I aquí tindrem un audiovisual que dura els seus minutets, però que val la pena veure en detall perquè intenta mostrar a partir de tres parts aquest procés. Barcelona s'omple de fàbriques, ha passat els temps difícils i la ciutat va creixent. Aquest serà l'audiovisual amb el qual pràcticament podem concloure la visita que estem a punt de començar a baix. I després farem una pila que jo crec que val la pena comentar-lo, és a dir, al final de trajecte i al final de l'exposició, que a mi em sembla que més que aquí val la pena comentar-lo quan estiguem allà in situ, a l'exposició. Això és el que anem a veure. Jo crec que per part meva no fa falta explicar res més, crec que m'he ajustat el temps d'uns 30 minuts aproximadament, i jo crec que ara és el moment d'anar baix i veure-ho tot i espero que els agradi. Li hem posat molta il·lusió i molt de carinyo. Vull agrair molt al museu la possibilitat i l'ajuda que m'ha donat per muntar aquesta exposició. Sense ells això, evidentment, era una idea que per mi culmina tot un procés de molts anys d'investigació. Hi ha poques persones, penso, que puguin dir que després de 30 anys quasi d'investigació sobre un tema el veuen plasmat en una exposició, ni s'imaginen la il·lusió de la fami. Acabar d'aquesta manera, per tant per mi és un premi enorme i el premi també és pel museu i per aquelles persones que han col·laborat molt més directament amb mi, especialment la Mònica Blasco, el Jesús Luzón i el dissenyador Andrea Manenti, un nano jove, però que com veurem després, i espero que ho valorin, la part de disseny de l'exposició és, des del meu punt de vista, molt interessant, per no dir una meravella. I res més, anem a veure. Moltes gràcies.